cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de 12 del matí, tercera hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 30 d'abril del 2010. Avui canviem l'agenda habitual, la visita mensual de l'alcalde, però hi ha molts temes sobre la taula, des del pressupost que es va aprovar fa una setmana i mig, i sobretot aquesta certa previsió de futur que més d'un grup municipal, inclòs el mateix equip de govern, està fent ja de cara el que es pot plantejar des del punt de vista de la sostenibilitat del municipi. Hi ha aquesta qüestió que ens comentava ahir el president de la Federació de Comerciants i Empresaris, aquesta nova superfície comercial que neguiteja més o menys el món de l'empresariat. En fi, molts temes sobre la taula que intentarem abordar al llarg d'aquests tres quarts d'hora. Jordi Baget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Comencem, si cas, pel final.
Sí.
Els comerciants tenen motius per estar preocupats?
Bé, jo suposo que tota competència pot preocupar en aquests moments, no? Perquè lògicament l'economia no és que vagi bé, i tothom ho sabem, i sobretot també el comerç és un dels que està més afectats, potser molt més que l'hostaleria, no? Lògicament, la proposta d'un nou centre comercial o d'una zona comercial, jo entenc que preocupi. També hem d'entendre que, bueno, això és una iniciativa privada, eh? Iniciativa privada que, si és cert que l'Ajuntament pot afavorir o no amb el plantejament de la modificació d'un tipus de pla, del pla especial, uh-huh, o del pla parcial, més el pla parcial d'allà.
És a dir, que per definir-ho bé, caldria una modificació,
sí, una modificació
d'aquesta zona perquè pogués ser, sí, utilitzada com a zona comercial.
El pla general, en aquell moment, es va demanar aquesta zona. Estem parlant de la Bòbila 2, a la sortida
de l'autopista.
Nosaltres tenim molt interès que això es faci, aquest pla parcial, no que es faci el centre comercial, ara ho aclarirem. Per què? Pues perquè s'acaba amb el passeig Vilafranca fins l'entrada i fent una rotonda nova i molt important, que és aquella rotonda complexa que tenim entre Vallpineda, i això significaria acabar fins al principi, doncs, la vialitat ja definitiva. És cert que bé, i a més allà hi va una benzinera, perquè hi havia en el pla, mm-hmm, antic una benzinera. A nosaltres ens interessa com a poble, però és cert també que quan el pla general es va aprovar, allà es va aprovar amb residencial. I ara el que es demana és treure el residencial. Això ha canviat moltíssim, és una cosa que potser mai haguéssim pogut imaginar, no? O sigui, el residencial en aquest moment no interessa en el mercat i en canvi l'activitat econòmica interessa.
Fem un parèntesi aquí, saludem el nostre primer comunicant i després agafem el fil, perquè la història d'aquesta qüestió ja ho saben que és relativament llarga i mereix una explicació més entenedora. Hola, bon dia.
Sí, hola.
Hola, bon dia.
Ui, quasi no el sento.
Bueno. Em sentiu, Rosa Maria? Bon dia.
Sí, bon dia.
Ara sí?
Bon dia, senyor Baget.
Bon dia, senyora Vega.
Quina esperada més llarga. L'estic esperant des de les 8 del dematí.
Però, bueno, però que tenia hora amb mi.
Miri, jo vull col·laborar a la seva bona imatge en el poble.
Moltes gràcies.
A veure,
no estem en campanya, però bueno.
En el poble hi ha una certa corrent de que el senyor alcalde a tot diu que sí i després no compleix.
Sí.
Jo vull dir que no hi ha més incert, res més incert que això. El senyor alcalde, quan dona la seva paraula, la compleix. El que passa és que està rodejat unes quantes persones que li discuteixen les coses i després agafen les seves ordres, les fiquen en un calaix i esperen que floreixin.
Bueno, això ho explicaré, m'ho deixaré explicar.
Això és veritat, jo ho estic visquent. Hi ha dues persones que estan posant entrebancs en moltes coses. Jo per això demano la destitució de la senyora M.J. Merrick i de la seva regidora, si és precís.
Bueno,
perquè ja està bé.
Bueno, senyora,
ja
Vega, escolti,
Rosa Maria,
deixa'm aclarir alguna cosa.
Això respon a alguna cosa, hem de suposar.
Sí, això respon a coses particulars que el senyor alcalde ja sap de què va.
D'acord, doncs aleshores...
I aquestes persones anomenades també, i no hi ha dret. No hi ha dret que facin la punyeta. Perquè el que hauríem de fer és ajudar, perquè no hi ha cosa més bonica que ajudar la gent que ho necessita d'una manera o d'una altra. I no posar entrebancs, i no fer de pedra a dintre la sabata del senyor alcalde.
Bueno, ho explico, perquè val la pena explicar aquesta situació. A veure, senyora Vega, vostè sap que em ve veure sempre que vostè té un problema particular.
Sí, no, si jo estic contenta amb vostè.
No, de col·laboració, d'intentar ajudar-la amb els seus problemes particulars, com té molta gent. Lògicament, els serveis socials, ja ho sap, eh?
Sí, sí.
Malgrat vostè cregui que posin entrebancs, i potser que en algun moment no sigui només un entrebanc, sinó el que sigui és una valoració de la seva situació, i que a mi és cert que els meus serveis, tant tècnics com socials com administratius, encara que jo digui que sí, a mi m'han d'aconsellar o m'han d'explicar o m'han d'exposar sobre la taula que la meva decisió pot comportar o no despesa, temes legals, temes fins i tot de funcionament.
Sí,
una altra cosa...
Vostè sap que tot això es compleix, sí. I vostè m'ha donat la seva paraula d'ajudar-me fins al final.
I jo l'ajudaré fins al final.
Vale,
la,
pues ja està.
La meva paraula sí que en realitat la intento complir sempre.
Per això mateix.
Llavors, jo el que a vegades tinc que convèncer, i és cert, perquè no perquè sigui alcalde vol dir que tingui una dictadura.
Tinc que convèncer la
gent. Que convèncer a les persones, als funcionaris, als meus regidors, i normalment, i per sort, encara jo, tot el que dic, al final sempre es compleix. Després d'un debat, després d'unes discussions, que és lògic, perquè lògicament, com he dit molt bé, no és una dictadura, ni jo sóc un alcalde que el que jo dic té que anar sempre a missa, al contrari.
El
que intento és que la gent m'entengui, parlem tots, i al final, amb el 90% de les coses...
Però al final la paraula la té vostè.
Vostè, tot el que he dit s'ha complert, sí o no, senyora?
Sí, senyor, sí, bon. per això dic que el poble se n'enteri que quan vostè dona la seva paraula es compleix.
Espera, jo a mi se'm pot dir el sí, em pot dir moltes coses, però quan dic sí és per complir-ho.
Pues exactament, ja això és el que jo vull, que se n'enteri el poble, que no és per problemes amb vostè, que són els problemes que li posen amb vostè.
Bueno, perquè és normal que me'n posin, són 400 treballadors, són 30.000 ciutadans,
però l'alcalde, que és el primer edil del poble, és el que té l'última paraula.
Correcte, amb això també té...
I no se li té que discutir.
Bueno, també, cuidado, no, amb això tampoc ho comparteixo. És bo a vegades discutir amb els alcaldes, també, perquè els alcaldes, si no, a vegades tenim aquesta sensació de que manem més.
Rosa Maria, per tancar-ho, hi ha una solució a la qüestió de la Rosa Maria?
Hi és,
no es preocupi. Doncs esperem que sigui així, Rosa Maria.
El que fa falta és que aquesta solució arribi perquè ja no s'aguanta pel lloc.
No es preocupi, que arribarà, senyora.
Vale, senyora. Venga.
Que hi hagi sort, Rosa Maria.
Adéu-siau. Bon cap de setmana.
Gràcies, a vostè també.
Adéu.
11:22 minuts, a vegades aquestes qüestions són complicades, no pel fet en si, sinó perquè són qüestions particulars que nosaltres també entenem que han de romandre en l'àmbit particular, i més quan es parla de coses que neguitegin a cadascú. Ens havíem quedat en aquesta part de la història de la Bòbila 2, d'aquesta hipotètica construcció d'un centre comercial que ve a partir d'una iniciativa dels propietaris d'aquell terreny.
Els promotors i propietaris entenen que el residencial no té sentit i busquen una vialitat a la seu terreny, a la seva proposta, i busquen un negoci. Lògicament, ells analitzen això i fan un estudi i ens diuen que ells estarien disposats a tirar endavant aquest projecte amb un centre comercial. Bueno, això és una proposta que arriba a l'urbanisme, i l'urbanisme en realitat el que fa és valorar-ho. Què té de positiu, què té de negatiu? Jo ho hem dit, de negatiu té, entre cometes, que la competència, precisament en un moment com aquest, és dolorosa, no és fàcil. L'altre és que el positiu és que aquests senyors generen una activitat que genera llocs de treball. O sigui, no és només fer una casa i vendre-la, sinó que és una activitat que genera llocs de treball. Però, i el positiu també és que podríem acabar tota la vialitat que Sitges necessita en aquest entorn de la Passeig Vilafranca. Però és cert que també el regidor va exposar-ho a la Comissió de Patrimoni, a la Comissió de Pla General, tota aquesta situació, es va debatre, es va discutir, no hi ha res decidit, nosaltres estem parlant amb els promotors també que entenguin aquesta situació, i en aquest moment jo crec que tothom està per la tasca d'entendre cadascú, entendre's uns als altres quina és la millor solució. Però nosaltres no estem ni a favor ni en contra, lògicament, d'afavorir-ho, però tampoc podem estar en contra d'una activitat econòmica que es vol implantar als propietaris. I a vegades hem de vigilar molt, l'únic que pertoca per nosaltres és aquesta modificació de residencial a comercial.
Dues qüestions a partir d'aquí, perquè hem d'entendre el debat tècnic no hi és, perquè no seria ni el primer cop ni l'últim que es fa una modificació del pla general, i per tant els serveis tècnics de l'Ajuntament saben quin és el procediment, el protocol,
en aquests casos.
D'acord. És més, per tant, un debat polític, això.
Sí, és un debat de model i un debat de l'actual situació econòmica en què es viu el poble de Sitges, no? O sigui, de dir, creiem els polítics o creiem els agents econòmics d'aquest poble, això també és bo que no només ho parlem els polítics, sinó amb els comerciants, com s'ha fet i s'ha parlat, creiem que és positiu avui afavorir que s'implantin centres comercials. Bé, sembla ser que per part del sector no ho veuen positiu, per això que he dit de la competència. I nosaltres som conscients que en aquest moment facilitar això, malgrat pugui generar uns llocs de treball, pot entorpir o pot condicionar l'activitat econòmica del centre del poble de Sitges.
Per això
que tenim bastant clar en aquest moment algunes de les, una de les decisions que és, abans de prendre una decisió com aquesta, valorar-la molt i potser no és la millor solució.
D'acord, us plantegem també dues reflexions a partir del que ens deia el president de la FCCI en aquesta taula. Creieu que seria interessant també que el món del comerç formés part de la comissió de seguiment del Pla General?
Jo no tinc cap problema. No tinc cap problema. És la primera vegada que això es posa sobre la taula, lògicament. Jo crec que el món del comerç és molt important a Sitges. Sempre hem dit que el món de l'hoteleria i restauració, que és el gremi, sempre ha estat el més important, però no, ni molt menys hem de despreciar el que significa el comerç a Sitges. El comerç a Sitges és una activitat econòmica molt important, el comerç és bàsic per a la nostra vida diària i, la nostra, i el nostre turisme, i jo estaria en cap problema que si hi ha una petició formal, oficial, d'això, acceptar, només faltaria que participessin també de la taula del Pla General.
D'acord. Us preguntem també, a partir del testimoni del senyor Fuertes, si en aquella reunió de principis de desembre la regidora Àngels Parés no hagués assenyalat que li semblaria prou interessant que els responsables del comerç estessin en el futur per poder parlar, potser el president de l'Associació de Comerciants no s'hagués assabentat mai d'aquesta qüestió.
No, però d'aquesta que estava aquí...
D'aquest projecte
no,
específic?
No, perquè jo tinc coneixement de que el regidor d'Urbanisme també havia parlat i havia manifestat i havia d'alguna manera exposat sobre la taula aquesta problemàtica amb una sèrie de gent del món del comerç. O sigui, jo crec que
perquè ell mateix ens assenyalava que fins al 29 de març no en va ser coneixedor de tot
plegat. Bueno, però hi ha una de les coses, hi ha una de les coses que és important que ha d'entendre la gent en tots els àmbits de la nostra vida de Sitges. Moltes de les coses que nosaltres estem treballant no les expliquem des del primer moment perquè fins i tot moltes no són ni viables. O sigui, han d'entendre la gent que no des del primer moment han de ser coneixedors de tot, sinó que han de ser coneixedors en el moment que toca ser coneixedors. O sigui, primer, per respecte a les persones que tenen iniciatives o fins i tot per respecte a coses que no es tenen perquè anar esbombant des del primer segon. L'altre, perquè necessita... Quan s'ha de prendre la decisió és quan nosaltres hem de posar sobre la taula les coses. Per prendre aquesta decisió s'ha d'analitzar molt les coses, molt. S'ha d'analitzar la viabilitat. Imagina que això no es podia fer urbanísticament, doncs perquè hem de muntar tot un circ d'això, no? Jo crec que amb això el ciutadà, els agents econòmics, fins i tot els polítics, hem de ser molt curosos. I nosaltres ho intentem ser. Nosaltres primer estudiem molt les coses. I quan diem ara és el moment, és quan diem, va, posem-ho sobre la taula i mirem si realment això és viable perquè la ciutadania ho pot trobar correcte o no. I això és, intentem fer-ho sempre així.
L'alcalde què li sembla?
Home, l'alcalde, en aquest moment, fixa't que és tan diferent de l'any del Pla General. Lògicament, nosaltres estàvem parlant d'un Pla General que l'activitat econòmica quasi la vam tindre que posar en pinces, perquè ningú en volia parlar, i jo me'n recordo que vam ser nosaltres els polítics que vam discutir. Aquí no hi havia ningú que parlés d'això, vale? Només de fer casa.
Faig parèntesi, tot i que estranyament, sí, l'activitat econòmica s'està constituint amb superfícies importants, sí, més que amb persones que vulguin llogar locals o vulguin, que també n'hi ha, òbviament, però l'activitat econòmica de Sitges sembla que s'estigui apropant més un model de no diria que de gran superfície,
no,
però
d'extensió
no, més important o com a mínim gran superfície respecte a la superfície comercial habitual,
bueno,
d'un poble com
Sitges.
Ara
és un debat interessant, que és llarg, però no sé si el Pla General de l'any 87-89 és un pla general que el que s'intenta és que el centre de Sitges sigui el centre comercial de totes les urbanitzacions, sense pensar, perquè ningú té mai el futur a la mà, sense pensar que aquestes que es faria un dia una autopista i ell tot això es convertiria en primera residència i necessitarien les coses bàsiques. No es va pensar mai això. A poc a poc, perquè el primer supermercat gran es va fer el Caprabo. Recordeu també que els comerciants en aquell moment, el Nacho Déu, en Pau Descansi, va ser un dels interlocutors, en aquell moment va haver-hi com una espècie de, també de lluita amb això, no?
Amb aquell límit de la gran o no gran superfície, situat en els 1.200 metres quadrats, em sembla.
Val, llavors, Sitges ha fet un canvi com a poble, un canvi crec que interessant, que és que totes aquestes grans urbanitzacions s'han anat connectant, Campell, que està a 2 quilòmetres del centre, Aiguadols, Llevantina, Montgavina, i tot això necessita d'algunes superfícies bàsiques, comprar el pa, comprar la llet, tens els diaris, jo crec que ho necessitem per 3 elements molt clars, per eliminar més mobilitat, perquè la gent no vagi amb cotxes amunt i avall, perquè la gent se senti barri, no urbanització sinó barri, i perquè a més és que és lo lògic dintre d'una trama urbana que té un comerç consolidat com a poble. Malgrat això, el centre del poble, a part de tindre una trama alimentària, tindre tot una, i el mercat ara amb Mercadona i tot això també ha fet un canvi, i ara un bon preu, a dintre també estan passant coses, hi ha el que és roba, el que ja és més una cosa que moltes, molts de nosaltres o comprem aquí, o a vegades algú se'n va a Vilanova, algú se'n va a Barcelona. Això, si es posa fora, sí que pot ja perjudicar, jo crec, perjudicar precisament aquest entorn d'aquest tipus de comerç que està en el centre del poble. Què passa? Que això no s'havia plantejat mai fins ara. La crisi s'ha fet replantejar això. Mai s'havia pensat algú posar una, un centre comercial que, ben bé, jo no sé si es defineix de roba o no, que hi ha alimentari segur, però no sé si hi ha alguna cosa més. Això, com que ha canviat tant aquest món i ha canviat en dos anys, doncs ens ha fet replantejar també que un model que vam aprovar l'any 2006 s'ha de retocar, el model s'haurà de retocar. I llavors, què passa? Amb això que comentaves tu, de petites superfícies, de mitjanes superfícies, que és el que també la Generalitat està afavorint en aquest moment, s'està acabant a les grans superfícies per entendre, i això ens va molt bé, que a les grans superfícies el propi poble, el propi centre ha de ser la gran superfície d'aquestes que amb uns bons aparcaments, amb una bona forma de caminar, amb facilitats, i en canvi el que és els bàsics, l'alimentació, això han d'anar en petites mitjanes com la que s'està fent davant del costat dels Mossos per proveir els diferents barris que estan aquí. Sector de Llevant, sector de Ponent, sector Nord, sector Platja i això. No?
Us ho preguntava perquè, estranyament, a la Plana Est, en els Baixos, que en el seu dia s'havien contemplat, en el Pla General, com una zona de poder posar, no hi ha ni un establiment.
I n'hi haurà per anys.
I n'hi haurà per anys.
Va ser una lluita enorme, perquè els promotors...
És que recordem que es va parlar molt d'això.
Els promotors no volien pas perquè volien habitatge, i nosaltres vam insistir de que no, que allò s'ompliria de botigues, de tipus... Res. I poso sobre la taula que res durant anys.
D'acord. I a Can Pell igual?
I a Can Pell igual. A Can Pell, penseu que quan nosaltres vam posar en marxa el centre de disseny, la parcel·la que vam subhastar, es va subhastar per posar un centre alimentari i el diari i tot això. Se'n va obrir un que també ha tancat. O sigui que ens ha canviat molt les coses. Per això que hem de replantejar moltes coses, però no passa res replantejar-les si les replantegem adaptant-nos en aquest nou marc que en aquest moment està funcionant. A totes les botigues aquelles, si nosaltres lograrem posar en marxa aquest campus de les arts, que encara és amb molta prudència i això, pot ser que s'alimentin de la pròpia activitat econòmica que hi hagi allà, una activitat més singular o específica sobre la cultura i l'art.
Hi havia una reflexió, i a veure si l'alcalde la comparteix o no, o en part, d'assenyalar que el centre de Sitges s'està convertint en un centre en què des del punt de vista comercial està molt abocat, diguem-ne, a l'oferta turística i no tant pel dia a dia. I si això d'alguna manera crearà un cert desequilibri, o si en el fons el dia a dia, que és el que fa viure el comerç, perdrà pistonada si el centre de Sitges queda, diguem-ne, despoblat d'una oferta.
Això crec que amb dades objectives no és així, perquè precisament el del Bon Preu, que s'ha posat aquí al carrer Sant Gaudenci, el director general em va vindre a veure i em va explicar que havien apostat per això, perquè entenien que la densitat del poble de Sitges del dia a dia, perquè aquell Bon Preu no és pels turistes, claríssimament. I poso aquest, tot, no vull dir, la marca no tenia que dir, però bueno.
És
com a exemple, perquè és un exemple.
En qualsevol cas, com que molts sitgetans li podran recordar que des de fa, diguem-ne, que dues dècades, com a mínim, allà hi havia hagut un supermercat. Aleshores, diguem-ne que hi havia una certa inèrcia i un públic molt fidel.
Ell em va dir que havien estudiat molts Sitges i no sé què, i ells són proximitat, de si dia a dia, i ho tenien claríssim. Tenien claríssim que el centre del poble era un de la... Per la densitat que tenia, pel moviment que hi havia, els hi funcionava el negoci. Vol dir que, objectivament, el centre del poble és el millor en aquest moment com a comerç de turisme i com a comerç del dia a dia.
Voleu dir que si en el centre del poble hi hagués una superfície mitjanament equiparable en extensió a algunes de les que poden picar l'ullet als inversors més a l'exterior del casc urbà, segurament s'apostaria pel centre de Sitges.
Els locals són petits.
Això em refereixo.
Els locals són petits, però, per exemple...
Per les intencions de moltes d'aquestes...
Sí, per exemple, Mercadona està al centre del poble, vale? I mira, també estan molt satisfets de l'aposta que han fet. Clar, aquesta que s'està fent aquí els Mossos d'Esquadra ja no pensa en el centre del poble, està pensant en aquest gran sector de Llevant, Aiguadols, Montgavina, Llevantina, que han d'anar a comprar el centre o han d'anar a comprar el Caprabo, no? Lògicament, allà a Can Pell sí que jo crec que hem de lluitar i treballar perquè hi hagi un centre de proximitat, el que he dit, pa, llet i diari, si és possible.
No teniu decidit des del punt de vista d'equip de govern, quin pot ser el posicionament de cara a aquesta futura construcció d'un centre comercial?
A veure, ho tenim bastant avançat, hem debatut sobre això. Nosaltres creiem que ara potser no és el moment que aquesta zona comercial es posi en marxa.
Sembla que més d'un comerciant haurà respirar.
Bueno, jo de veritat...
La qual cosa no vol dir...
No, el que vull dir... No. Jo el que vinc a dir és que moltes vegades... és cert, perquè els rumors, la gent parla i això, nosaltres les decisions no les prenem d'un dia per l'altre, les decisions, com he dit, i les hem d'analitzar-les bé, no podem dir no, i sí, i no, i per això lògicament a vegades doncs, els arriba una sèrie d'informació, lògic, que potser no és l'última informació, perquè lògicament a l'alcalde no pel carrer encara no li ha preguntat ningú sobre això,
sí.
Però nosaltres tenim bastant clar que potser aquest no és el moment.
De tota manera ens agafem però aquest primer titular que dèieu, la vivenda ara no és negoci.
No. No.
És a dir, però, això seria un exemple de com ara la vivenda no és negoci.
Sí, jo crec que de veritat és una de les coses que potser no es vés imaginant mai, no? Que en aquest moment, que fa 6 anys, el 2006, sí, fa 4 anys vam aprovar un pla general per fer vivendes, limitades però vivendes, i ara no es vol fer vivendes.
D'acord. Un altre comentari de peu de carrer i fins on l'alcalde pugui considerar.
Sí.
El passatge del carrer Magí Casanovas,
sí.
I com queda, com quedarà?
No, quedarà el que vulguin els veïns.
Quedarà el que vulguin els veïns.
Sí, claríssimament. Claríssimament.
En el sentit que si els veïns no volen res, no quedarà res.
No, a mi em sembla que els veïns han dit que no volen, perquè sé que el senyor Marquero va tindre una reunió a peu de carrer, allà es va manifestar que no, i em sembla que hi ha una assemblea per ratificar-ho i fer-ho oficial, i nosaltres encantats de la vida del que els veïns vulguin. Allò a nosaltres va ser una proposta que ja portàvem quan vam veure que fèiem la platja de Sant Sebastià, ja vam veure nosaltres que, carai, els cotxes per allà donarien problemes, val? I ara hi ha un dilema, per això que és conviure, això al final és conviure. El dilema és que a les tardes hi ha moltes mares amb nens, molt això, i elles proposaven, escolta, no haurien de passar cotxes per aquí.
És a dir, que allò s'ha convertit en un espai de joc, de lleure.
De joc, de lleure, de passeig, d'això, no? Que està bé, que és el que volíem tots. I crec que tothom pot agradar o no la platja, però que l'espai com espai ha guanyat per la gent, per la tranquil·litat i la pau que es respira. Però... és cert que els únics cotxes que allà tenen que passar, entre cometes, a part de bombers o algun servei nostre, és els de l'hotel i un garatge, un pàrquing que hi ha d'una casa. No? I bueno, hi havia una possibilitat de poder anar pel... no surt ara pel carrer... Carai, bueno, a Magí Casanovas.
Magí Casanovas.
I baixar, i en comptes d'anar per la platja Sant Sebastià i pujar, baixar per allà sense tocar cap palmera, res del jardí. Però era una proposta que vam dir, escolta, si els veïns la volen bé, si no també, i és així. O sigui, en aquest moment està descartada perquè tenim, em sembla, l'opinió clara de que els veïns no es volen que es faci. El dia 30 hi ha una assemblea, em sembla que ho ratificaran, perquè vam demanar també que, a veure, una reunió al carrer...
Que quedi oficialitzat que d'alguna forma aquesta postura.
I ja està.
D'acord. Teniu una certa sensació que alguns ciutadans estan cansats de tant moviment d'obres i de coses? I que
sí,
potser en una altra ocasió això que està cregut d'una altra manera?
Jo crec que ara s'està acabant una etapa i una època d'obres, per raons evidents. Una perquè no hi ha diners, i això s'ha de dir, i l'altra perquè en realitat n'hem fet moltes, i potser hi no en calen tantes ja. I també és cert que potser una etapa de tranquil·litat doncs no és gens dolenta. O sigui, els pobles necessiten moments d'empenta i necessiten moments de dir, bueno, doncs, què necessita el poble ara? Doncs, bueno, d'equipaments poder en 2 mesos ja el poble podria tirar uns anys, vale? I després d'una mica d'espai urbà i espai públic, poca cosa més. Home, tothom dirà, on podrien arreglar el carrer? Sí, és veritat, o la llum, també és cert, no? Però això ja és manteniment de millorar l'enllumenat, de millorar... Crec que hem fet un gran esforç tots l'hem fet, crec que ara és el moment, també perquè no hi ha diners, no ara perquè jo digui, escolti, ara pararé, no, sinó perquè aquesta conjunció de... s'ha fet molta cosa i, a més... lògicament no hi ha recursos econòmics, ara ve una etapa, una època que crec que es veuran molt poques obres de la importància que s'han vist durant aquest temps.
D'aquí uns moments parlarem de diners i sobretot de conceptes i criteris de cara al futur. Abans, què heu sentit del passeig de la Ribera fins ara?
Bé, jo crec que tinc la bona sensació, malgrat sempre al final és quan realment la gent opina, perquè no es pot opinar, o si algú té capacitat d'opinar de com quedarà, veu més enllà del que en realitat podem tots, fins i tot jo, preveure. Jo sóc el que potser ho tinc més clar, perquè jo vull que es faci el que més o menys m'agradaria, o he manifestat, el que hem contrastat amb molta gent, però al final veurem exactament què. Home, jo crec que l'altre dia m'ho mirava, eh? La sensació aquesta de veure el Greco mentre camines pel passeig, veure com vas arribant, és una sensació molt agradable, de passeig, una sensació, jo crec, molt, no sé, m'ho imagino, i ho vaig anar a veure ahir, i ho estem mirant, com podem... I crec que és una sensació com d'un passeig, és un altre passeig, eh? La de la caixa única, després ja mirarem del terra, la caixa única donarà una amplitud al passeig enorme. Veurem un passeig enorme, veurem un passeig molt gran, veurem un passeig magnànim, o sigui, ja és preciós i serà, ostres, quin espai hi ha aquí, més maco, no? L'altra cosa important és que el que serà la part de la façana, que sempre ha sigut una part trista d'aquest passeig, crec jo, eh? I poc agraïda, bueno, donarà una... lluirà molt més. Això significarà, tant pels comerços com per l'activitat econòmica, doncs una sensació de que, carai, això ha canviat, no? Una cosa que jo sempre tinc una obsessió, veure el mar, veure el mar. O sigui, crec que el poble, aquest poble és un balcó al mar, no? Llavors, clar, jo moltes vegades passejava pel passeig, si passejaves pel, o te sentaves en una terrassa a la banda de façana, de cases,
de terra,
era impossible veure res, perquè t'ho topaven els cotxes, i quan no t'ho topava el cotxe t'ho topava un mur, i quan no era un mur era un... i quan hi veies una palmera deies, bueno, això ja m'agrada, no? Però tot el que hi havia, si no hi havia containers, i si no hi havia d'això, o sigui que aquesta sensació de sentar-se o passejar per la banda de terra veient que quan mires, pum, veus vegetació i mar, a mi crec que serà molt agradable. L'altre és, quan tu passejaves per la del mar, també, veure aquells carrers magnífics que tenim, que pugen, són carrers que no es veien, o sigui, i ara es comences a veure. Però nosaltres volem, a més, que els carrers puguin passar fins al mar, que és el que volem fer també, no? Que en aquell moment no t'arribaves allà i entre els cotxes, entre les barreres i això, anar del mar era impossible, començaves a donar voltes per el que és la façana d'aquí. Més elements, eh? La reubicació d'algun tipus de... perquè quedi molt clar, perquè ningú se'n... això, ni una palmera més, ni una palmera menys. Algun arbre més, sí, perquè de les moreres que vam treure, perquè estaven enredades amb tot el que era la part elèctrica de la llum, n'hi havia, no sé si 7, i en posarem 9. D'arbustos i d'algun tipus d'arbre més, en posarem més, eh? Però de palmeres, ni més, ni una, ni més, ni menys. Les resituem per donar, primer, el passeig fins al Greco, i després perquè el cotxe... els cotxes puguin doncs, passar i hem de resituar una mica un grup de palmeres, però el mateix grup, pum, una mica més cap aquí, no? I després també els jardiners ens diuen que ara és el moment que, per exemple, al costat del ficus hi ha un margalló preciós i un ficus preciós i una palmera, que aquell margalló té un problema de supervivència davant d'això i que seria bo traslladar-lo una miqueta més cap allà, però bueno, si això és possible... I després la jardineria del mur, també la volem refer, que ja sabeu que hi ha una jardineria que potser no llueix gaire, també la volem refer tota, perquè és un mur que aquella jardineria pot quedar preciosa. Clar, més verd, més jardineria, bueno, tot això, més mobiliari urbà, més bancs, més per sentar-se. Us en recordeu que a dintre de les illes, que suposo que ningú hi anava, hi havia bancs. Jo no entenia mai què feien aquells bancs allà, però hi havia bancs. Ara podrà haver-hi bancs per poder sentar-se sense que tinguis aquesta sensació de bloqueig. I el terra, bueno, el terra és una cosa, en primer fer un homenatge a la Bet Figueres, aquesta és ella qui ens va aconsellar aquest terra.
Aquest color de terra?
Sí, sí, i ella ens va dir aneu allà a buscar-lo abans de morir.
Aquest color d'asfalt, vaja.
Ella és la que també va fer el cementiri, vale? És un homenatge perquè aquesta pobra dona pues, ha tingut la mala sort de traspassar, i va ser molt discutit si posar asfalt una altra vegada, si posar... lloses no, perquè no teníem els diners tampoc per fer-ho, ni tampoc creia que era fer ara un gran d'això, però ell ens va aconsellar, aneu a veure un tipus de terra que és gra, que és terra, que és granet, amb un tipus d'àrid, que a més es pot fer de més i de menys, pot haver-hi més gra o pot haver-hi més àrid, que el color és un color que ella creia que i ens va dir, que amb el temps començarà a baixar i serà color terra, ara és molt, molt fort, però se'l menjarà, i que la sensació de retornar a que aquell passeig era de terra, perquè ella va mirar les... Ho tenim tot, a més, guardat-lo d'ella, eh? Ella va fer un molt, molt interessant, de dir, mireu, és que el més bonic que tenia aquell passeig és que era tot de terra, però ara és inviable. Però ara el més bonic és que era tot de terra. Doncs imiteu, o intentem tots imitar aquesta part de terra. Hem fet unes fotos aèries, que no sé si la gent no ha vist algun, i és molt interessant veure-ho, perquè lògicament des de dalt sí que es veu com si tot, ja es veu uns colors de paisatge de terra més marronosos i no tant de negre d'asfalt, com els altres.
Un bueno, punt.
He fet una llarga...
No, no, segurament més d'un us agrairà que l'explicació hagi estat extensa.
Ara, el 100% de l'èxit, com sabem, primer, estèticament cadascú té la seva visió, però nosaltres el que volem és intentar respectar al màxim possible l'esperit del passeig.
Mm-hmm. Un apunt. Ha estat també en un trist designar-se, encara no, les fundacions del Prado i del Retiro.
Sí, va haver-hi... molt complexa aquestes constitucions, per dues raons. No és fàcil segregar finques amb entitats com aquestes, per les raons que siguin aquestes entitats, pues, els temes administratius, tràmits, són molt complexos. Mm-hmm. L'Ajuntament exigeix moltes coses i el notari exigeix més.
D'acord. Vale?
I estava, el notari exigia a les entitats, doncs, per fer les sobre... que, com que estaven hipotecades, exigia que les caixes, els bancs, no sé exactament,
certifiquessin
que estaven d'acord amb això. I això no s'havia fet. I la notari ens ho va fer... Bueno, s'hi va dir amb ells, eh? Clar, s'hi va dir, escolti, no, aquí no es pot, vostès no poden subrogar això, no poden firmar la subrogació, la segregació, perdó, la segregació d'una part de la seva finca perquè està hipotecada. Lògicament, també els bancs i caixes han de dir que sí. I això és el que va fer parar la Constitució.
D'acord, és a dir, quedava, diguem-ne, aquest detall...
Sí.
Que ha estat superat també,
ja està a punt de superar,
o sigui que està a punt, per tant, d'assignar-se definitivament,
definitivament
la fundació. Passarà alguna cosa més aquest any relacionat amb Prado i Retiro des del punt de vista de l'objectiu final de les fundacions, que era també, doncs, bueno, propiciar la reforma?
Jo crec que passarà, tenim molt temps, aquest any és molt llarg, acaba de començar,
sí.
Constituirem les fundacions i començarem a treballar quina és els projectes de restauració de teatre i d'auditori que estan sobre la taula, i és un dels objectius que nosaltres el que volem és restaurar el Teatre Prado, creiem que és molt important aquesta infraestructura, i a l'auditori del Retiro també hi ha un plantejament de reubicar i fins i tot intentar que cadascú tingui el seu paper. Un és teatre, l'altre és auditori, un és cine, l'altre pot ser teatre, cafè teatre, moltes coses. I després millorar la gestió d'aquests dos equipaments. Intentar que aquesta gestió no sigui tan gravosa ni pel Retiro, ni pel Prado, ni per l'Ajuntament. Mm-hmm.
11:47 minuts, fa anys, quan parlàvem amb l'alcalde, sempre ens sortia aquella frase final, i tot això qui ho paga? I tot això qui ho paga. I ara, precisament, diguem-ne que amb aquestes, no arran d'aquestes circumstàncies, però la crisi ha posat sobre la taula de nou una certa sensació d'anàlisi col·lectiu del model de finançament d'un municipi com pot ser Sitges, i fins a quin punt Sitges ha de pagar algunes coses, altres no, prioritats, impostos...
A veure, la veritat és que això qui ho paga tots, nosaltres. Però qui ho paga tot, ho paga nosaltres. Vale? O sigui, al final, els ciutadans ho paguem tot, perquè encara que el Ministeri et doni una subvenció, això també és diner. Encara que el Ministeri et doni un crèdit, és diner de nosaltres, aquest crèdit. Eh? I encara que un banc doni diner a l'Ajuntament per fer alguna cosa, com que l'hem de pagar aquest crèdit, el paguem dels nostres diners. Això tothom ha d'entendre, que tot el que es fa amb una administració pública sempre ho paguem tots. Als ciutadans. Eh?
D'acord. El dia dels pressupostos veu fer, per una banda, una certa reflexió personal, diguem, una certa autocrítica personal,
per
una altra, una visió de futur a l'entorn de, com allò de dir, aviso que
és una realitat. O sigui, a veure, i ara ho anirem veient, a més, perquè el problema de Sitges és un problema, i lògicament nosaltres tenim el nostre problema, però és que no sé si tothom està conscient el que està passant en el món, no? En aquest moment que el sector financer està tocadíssim i està molt desequilibrat i que realment té una preocupació, doncs hi ha països que estan en quiebra. I si algú mira a internet i busca ajuntamientos en quiebra o ajuntamientos d'això, veurà la quantitat d'ajuntaments que en aquest moment tenen molts problemes per sobreviure. Fins fa poc, ara fa poc també, el PP va sortir demanant un pla de rescat d'emergència pels ajuntaments. El partit també està treballant amb això, jo ho sé que està treballant molt acceleradament. O sigui, primer, autocrítica. L'Ajuntament de Sitges ha fet un esforç enorme, en el qual me'n sento satisfet i orgullós, i això ha tensionat la nostra economia claríssimament. Vale? Però nosaltres teníem unes solucions. Nosaltres teníem aquestes solucions. El 2007, nosaltres ja som conscients de que nosaltres aquest esforç que hem fet, doncs, ha portat una desequilibri econòmic a l'Ajuntament. Però nosaltres ja partíem d'una situació feble. Eh? No partíem d'una gran situació. Ni dolenta ni bona, però molt feble. Vale? Nosaltres partíem d'uns dèficits, és com si tinguéssim una barraca, entre cometes, no vull tampoc que entenguin. I la teníem que, bueno, doncs, escolti, necessitem una llar d'infants, necessitem una escola, necessitem una piscina. I després hi ha una cosa autocrítica, de que els partits i els candidats i tots els que ens presentem, quan fem, i això és una cosa que jo tot començo a posar a la taula, quan fem el programa i ens comprometem, potser el que no fem és dir, escolta, i com ho farem? Doncs amb això i això així. És innocent, il·lus, però jo crec que a mi no em passarà mai més això. No, perquè considero que s'ha d'explicar a la gent que vull fer això i amb quins recursos. Això no vol dir que si hi ha alguna cosa que els recursos no hi són, tampoc dir no ho faré, perquè també he d'espavilar-me per buscar coses. Perquè, clar, ah, no, només tinc una pesseta, no faig per un euro, no faig per un euro. No. Bé, llavors, nosaltres, el 2007, quan veiem ja que aquest gran esforç que hem fet, que hem intentat, perquè moltes coses les hem fet, doncs, aconseguint convenis urbanístics, agafant crèdit, perquè podíem agafar crèdit, passant allà, forçant molt, el 2007 diem, bueno, tenim una solució. No? La solució és la plana est, perdó, la plana oest i Santa Bàrbara, els promotors del 2007 estaven dient que anaven a desenvolupar-ho, la biblioteca es basava en un conveni urbanístic de la plana oest, l'Ajuntament nou es basava en això, veiem, bueno, doncs tenim això cobert, ho solucionarem, i després hi havia el concurs del camp d'aigua dolç, que era un concurs que ajudava a fer la zona esportiva i deixaven a l'Ajuntament una sèrie de milions d'euros per solucionar aquest desequilibri que en aquell moment era menor del d'ara. Molt bé.
Vist com les àvies, sort que ningú va optar aquell concurs.
Sort.
Perquè si no ara aquí hi hauria, diguem-ne, un palangre muntat sí. a aigua dolç amb algú que hauria fet fallida i hauria deixat les coses a mig fer.
És cert que sort que no va passar això, però clar, nosaltres ens vam quedar sense la solució. Per què? Pues perquè just quan tot això es va plantejar i poder la decisió va ser una mica massa tard, pel que sigui, que és, això sí que és autocrítica, poder la meva decisió va haver de ser més, fem-ho abans perquè, però no tenia jo la sensació de que això passaria, doncs lògicament bum, entra la crisi, però entra d'una forma bestial i ja ningú tots aquells que es anaven a presentar, tothom diu que ja no es presenta. Llavors tota aquella operació se'n va a terra. Tots els convenis urbanístics ens diuen ni un, no volem saber res. I a més apareix un element nou que és el que a nosaltres ens descol·loca, és que ja no entren llicències d'obres, ja no entren ingressos per llicències d'obres, i de passar a 4 milions i pico un any hasta un milió d'euros ara, vol dir que el desequilibri econòmic que existia més una retallada d'ingressos impressionant en menys d'un any fa que doncs, ens posi en una situació delicada, complexa, greu, que és la que estem. Però bueno, ara tenim un pla, ara tenim solucions, ara estem treballant per un pla marc de sostenibilitat a llarg termini, ara tenim clar el full de ruta complexa de complir per la situació que és, però el tenim clar i això és molt important, i el tenim clar perquè hem estat un any valorant molt, pensant molt, no precipitant-nos, fent algunes coses d'urgència, d'emergència, com el fons extraordinari per a les entitats, com el fons extraordinari, com a intentar fer alguna cosa per ocupació i això, no? Però vam estar meditant molt què és el que teníem que fer, perquè lògicament aquí, cuidado, que les decisions que prens poden tindre problemes. Ara, també, escolta, és que tothom... És fàcil, eh? És fàcil. Els ingressos que entren en un ajuntament són tres. Subvencions de les administracions. Algun tipus d'activitat que tu fas que pots cobrar, com taxes, com concessions i això, i impostos. I ja n'hi hauria algun més que segur, però són relatius. I impostos.
I
els més grans els impostos, vale? Si realment tu no t'entren ingressos i tu has assumit una sèrie de serveis que en aquest moment tothom vol que continuïn i una qualitat d'aquests serveis, i l'administració s'està dient que retallarà les subvencions perquè ja les ha començat a retallar, a la gent no li pots carregar gaire amb taxes, només queda els impostos, grans impostos, vale? Per solucionar aquests problemes. I si sobre ets un poble turístic que tens un festival de cine, que tothom, home, la qualitat la pots baixar una mica, però tampoc pots destrossar-lo. O tu tens que gastar-te un milió d'euros en les platges, perquè tothom volem que les platges, ja no només pels turistes, sinó per nosaltres. O, per exemple, hem de promocionar Sitges, perquè el sector econòmic ens ho exigeix i ens ho demana. I tenen tota la raó, eh? O perquè, a més, les activitats que fem, intentem conservar-les, perquè només faltaria que bueno, anéssim perdent activitat, ens anéssim promocionant menys i anéssim malmetent les platges i anéssim... Imagineu-vos tot això al revés. No? Bueno, doncs aquest dilema, aquest problema, perquè això és un problema, vale? Té una solució. Primer, fer una autocrítica personal i de com a equip, de que hem de gestionar molt millor, però la gestió no és tot, no pot passar només per la millor gestió. Hem de ser molt més austers, i estem en aquest procés. Hem d'intentar doncs, intentar no malbaratar amb alguna cosa que potser, si l'analitzem bé i ho estem fent, no té sentit. Hem d'intentar concentrar treballadors, concentrar flotes, o sigui, optimitzar els recursos al màxim possible, però així i tot, s'ha d'augmentar els ingressos, d'alguna manera. Com es poden augmentar els ingressos? I això les famílies ho saben molt bé. Una, gestionant el seu patrimoni. Pots llogar-lo, vendre'l, millorar-lo, tenim molt patrimoni, perquè aquest ajuntament, aquest govern, ha augmentat el seu patrimoni amb més de 25 milions d'euros. Vale? Això a vegades no es diu, però això també és molt important, perquè al final, miri, molta gent se salva d'aquest problema gràcies al patrimoni que té. Vale? Malgrat el patrimoni ha baixat el valor. I molta gent dirà, ara no és el moment de... Bueno, doncs a totes aquelles persones que tenen un problema, el patrimoni se salva moltes coses, eh? I la veritat és que nosaltres el patrimoni volem gestionar bé, i no només tenim patrimoni físic per dir, per vendre o per llogar, sinó que a més tenim sòl, encara tenim sòl. En aquest moment volem posar una sèrie de 4 o 5 parcel·les que tenim de sòl per fer pisos per la gent de Sitges, que estan al valor entre 4 milions i 4 milions i mig. Estem treballant amb diferents promotors, diferents empreses, a veure si volen entrar en un...
Si algú se la juga, vaja.
Se la juga. I sembla ser que pot ser
que
possible. Com que volem concentrar tot en el Sitges Reference, aquest edifici que va ser una operació que la crisi ens ha fet doncs fallida, deixarem una sèrie d'edificis que, bueno, doncs, lògicament es podem replantejar al llogar-los, a utilitzar-los per alguna altra cosa, i fins i tot perquè en algun vendre li dius, escolta, però no té sentit ara. Això, igual que es va comprar en un moment, ara potser no té sentit. Aquesta és una línia d'ingressos. L'altra és, bueno, anar a buscar subvencions, moure's, el que faci falta, això és una altra. I l'altra és la dels impostos, no n'hi ha una altra. Estigui jo, no estigui jo, ningú pot fer un discurs, diríem, demagògic d'això. Els impostos s'hauran de pujar. S'hauran de pujar perquè, a més, nosaltres som un poble que tenim una qualitat de vida i tenim un patrimoni que, lògicament, és dels més importants de Catalunya, i, a més, la nostra activitat és singular i som excepcionals, clar que ho som d'excepcionals. És que Sitges és un poble que no té gaire una... Podria comparar-se amb alguns, però n'hi ha pocs. I l'única qüestió és els impostos. En el pla de sanejament hi ha aquesta aposta, perquè és que el que digui que no ho farà o el que digui que ell no ho pensa fer, doncs ja m'expliqui, que m'expliqui a mi què pensa fer, perquè potser el votaré i tot, però que m'expliqui, que m'expliqui clarament, no que no només digui, oh, miri, vostès s'han gastat molts diners i ara han de fer-ho, no, nosaltres hem fet moltes coses i la crisi ens ha complicat molt, perquè hi havia una solució, no sense pujar impostos, però hi havia una solució que minimitzava al màxim, però a més també som un poble sense taxa d'escombraries, i si no preguntin els senyors de Sant Pere, de Vilanova, d'Olivella, de Castelldefels, si a més la recollida d'escombraries si es paga o no, i la paga tothom. I en aquest poble, malgrat es digui estar dintre l'IBI, es digui...
O així es va vendre en el seu dia.
Vale? Jo crec que nosaltres vam trobar una recollida d'escombraries de 2,5 milions i està a 6 milions d'euros, 5 milions i pico. I encara som exigents que volem que estigui bé, perquè tots estem, home, una miqueta més. Ara ho hem baixat una mica perquè lògicament no s'aguanta, però aquesta és fase de 3 milions d'euros, nosaltres ens l'hem tots, en comptes de demanar, escolti, paguem una taxa, doncs no, miri, l'Ajuntament ho assumeix, però clar, quan ve la crisi tot això s'ha de replantejar.
Ens queda només un minut, sí. En continuarem parlant d'això, però per arrodonir, diguem-ne, la conversa. Sitges està resultant molt car pels propis sitgetans?
Sitges és car. El cost de Sitges, que li dic jo, el cost de Sitges no és de 40 i pico milions d'euros, ni de 38 milions d'euros. Això és una cosa que a vegades costa d'entendre.
Perquè... Diguem així, perquè el sou d'un sitgetà molt probablement serà el mateix sou que una persona de Sant Pere de Ribes, sí, i que de Vilanova i que de Mollerussa.
Però el poble com a poble, el cost, la nostra activitat, la nostra manera de ser excepcional, la nostra manera, el que ens hem fet nosaltres mateixos, però és un poble que realment té un pressupost. Només s'ha de comparar el pressupost de Sant Pere i el nostre.
No,
i el que hi ha dintre i el que hi ha aquí. I que podem reduir 1 milió d'euros per fent molt bona gestió, sí, però no reduir-ne 10, perquè llavors hem de deixar de fer moltíssimes coses que la gent no entendria.
La taxa d'escombraries pujarà per l'any que ve?
No.
No.
No. Tot està plantejat, tot està plantejat. I quan dic plantejat, vol dir que està aprovat, però no és...
d'acció immediata.
No. Perquè nosaltres tenim clar una cosa. Primer, la gent està passant molt malament. I no és el moment perquè aquest és un altre element també que hem d'entendre.
El moment per fer les coses.
Però sí que creiem que a partir del 2012 en endavant és el moment de replantejar totes aquestes coses.
Les 12, Jordi Baget, gràcies. Moltes fins a propera. Tornem dilluns. Adéu-siau.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.